91.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
A Ràdio Castellà, el debat.
Salutació, molt bon vespre. Com cada dimecres, és l'hora del debat a Ràdio Castellà. Passen 21 minuts de les 8 i avui tenim un format, podríem dir, ordinari, com cada dimecres, però clar, l'actualitat doncs, ens ha atropellat, entre cometes, a tothom des de fa una setmana d'aquesta invasió de Rússia a Ucrània. Si més no, doncs aquí a Castellà doncs no podem ser insensibles doncs, a aquests fets i malgrat la distància, no, els milers de quilòmetres que ens separen d'ara mateix d'aquell front o dels diversos fronts que hi ha a Ucraïna, ahir mateix vam poder doncs, copsar amb un centenar, més d'un centenar llarg de ciutadans i ciutadanes per fer aquest rebuig, un rebuig a la guerra, aquesta invasió. S'ha produït també a molts altres municipis de Catalunya i d'Espanya. I, si us sembla, abans d'encetar el debat, sí que volíem fer una miqueta, aprofitar justament la lectura del manifest que va fer el Serguei, un veí de Castellà, juntament amb una trentena gairebé de persones d'origen ucraïnès, que, sincerament emocionats, són aquelles coses que, almenys, aquest acte, la gent diu, per què serveix això? Bueno, almenys hi havia unes persones que són d'allà d'Ucraïna, que ho estan passant molt malament i han vist que no estan sols. Sentim un moment, un fragment d'aquest manifest.
Bueno, perdoneu, perquè és una mica difícil, això. Bueno, davant de la injustificada intervenció militar russa sobre el territori ucraïnès, des del municipi de Castellà del Vallès denunciem i condemnem aquesta acció militar i la seva vulneració del dret internacional.
Sentíem justament aquest sanglot del Serguei en el moment d'arrencar aquestes paraules i l'aplaudiment doncs, amb el qual volem començar aquest debat per demostrar això, no? Que aquesta gent ara mateix doncs, necessiten, doncs, si més no, de l'escalç, d'acompanyament dels seus veïns, que som nosaltres els castellans i castellarenques. I per tant, amb aquest escenari de guerra a Europa, doncs volem en aquest sentit parlar. Avui ens acompanya el regidor Pau Castellví. Què tal, Pau?
Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
Persona que, en certa manera, i sense certa manera, persona vinculada, ni si més no a nivell doncs, professional i de formació cap a les relacions internacionals i que sabem que ens pots aportar, perdoneu, llum a la foscor, sabia?
Sabia de què? Això,
una mica com crims.
S'estrena, en aquest cas, a l'economista també castellarenc, el Dani Valdrís. Què tal, Dani? Un plaer tenir-te en format tertulià. Havies col·laborat diverses vegades, has fet articles, t'hem entrevistat, has aportat també a l'Arxiu Municipal, has fet projectes, què podríem dir, de caire sociològic o des de la branca de l'economia política?
Jo vaig... bon vespre, gràcies per convidar-me. Un dia complicat per... crec que qualsevol cosa que diguem serà poc, però bé. I sí, jo vaig a col·laborar... sóc economista i de l'àmbit d'economia internacional i de desenvolupament econòmic i també, bé, també vaig fer estudis de sociologia. I aquí a Castellà doncs, he col·laborat amb el llibre de l'editorial F2.
El llibre d'abans. No sé si els teniu allà a casa, el patracol aquell. Què tal, Aleix Canalís? Bona nit. Exregidor.
Exregidor, exacte.
I tertulià del planter.
Exacte. No? Estic escalfant a la banda. No, molt bé. Bona nit.
Doncs, a veure, tenim aquí la bateria de titulars del dia. Hi ha la pregunta del milió. No sé si fer-la ja en començar. Però, si us sembla, fem una repassada ràpida, no? En aquest setè dia d'invasió, doncs, fins i tot ja tenim paracaigudistes enviats sobre Kharkiv, que diria que és la segona ciutat d'Ucraïna, que s'ha destruït un hospital militar en aquesta ciutat. Ja es parla de que es freguen els 900.000 refugiats d'Ucraïna i es parla d'uns milers de civils morts. En Rússia fins i tot ha reconegut la mort de mig miler, és a dir, uns 500 soldats. Hi ha titulars esgarrifosos, com per exemple el del ministre de Defensa rus Lavrov. Si hi hagués una tercera guerra mundial, implicaria armes nuclears i seria destructiva. Bueno, en el cas més local nostre, doncs tenim el president Sánchez, no?, anunciant que Espanya enviarà armes a Ucraïna, i bueno, el seu soci, com sempre, doncs, Unides Podem, doncs, en aquest sentit, doncs, li ha cridat l'alto. El PP, tot i que està escapçat en aquests moments, sembla que s'hi posa de cara amb aquest tema, no sé, tindrà aquesta derivada que potser avui no és el dia per tocar-la, però si us sembla, o si teniu, si més no, idea de com es pot arribar a una situació com aquesta, no?
Bé, potser, sí.
Fem una primera passada de, doncs, una mica dels inputs que us hagin arribat o que tingueu, no?
D'acord, no, potser fent un primer comentari, no? Ens hem acostumat a la Unió Europea, no?, a un nou paradigma en les relacions internacionals que ens dona tots certa tranquil·litat perquè confiem tots plegats que evitem les guerres que vam viure al segle XX mitjançant, doncs, una, no?, una democratització de l'Estat. Les persones en general, no? No volen participar d'una guerra, no? Quan hi ha una dictadura, quan hi ha un règim, diguem-ne, totalitari, sí que això pot ser més pot ser una situació que, no, que hi hagi una major freqüència de situacions donades per l'imperialisme, donades per el nacionalisme d'Estat, però quan parlem, no, quan parlem de la democratització que ha estat visquent Europa en els darrers 50 anys especialment, doncs això ha fet que molts europeus visquem en aquest paradigma on no esperem el que està passant ara mateix a Ucraïna. I aquest paradigma xoca de forma molt important amb el paradigma rus, perquè el Kremlin, si bé és cert que ha estat promovent durant els darrers 30 anys una política de soft power, que en diuen els americans, és a dir, perquè ens entenguem, un màrqueting de l'Estat, no? Han estat promovent una mena de narrativa, com si l'Estat rus, com si la Federació Russa fos un país, diguem-ne, molt democràtic i estigués a favor del dret de l'autodeterminació. Sí,
que sembla que ens puguem mirar cara a cara, no?
Exacte, exacte. I ens hem tots acostumat, ens hem acostumat una mica que...
Són europeus.
Clar, si aquesta és la tessitura, doncs evidentment què ha passat? Que de forma gradual, doncs, els mercats i les institucions europees també s'han anat obrint a Rússia, fins al punt on realment aquest xoc de paradigmes s'ha fet evident, perquè Vladimir Putin ha fet uns discursos en els darrers temps on realment està interpel·lant a la realitat de l'imperi rus. Ja no parla ni de la Unió Soviètica, parla de recuperar els territoris de l'imperi rus. Hi ha una narrativa beligerant que probablement ens porta als moments més foscos de la història. I quan parlem d'armament nuclear, doncs evidentment això és agreujat, no? I, per tant, ara mateix està havent un xoc entre dos paradigmes i un país que no es vol resignar a perdre la importància que havia tingut durant molts anys, no?, com és Rússia. I, per tant, en aquesta situació, doncs, diguem-ne que Ucraïna han sigut, els ucraïnesos han sigut les primeres víctimes, i esperem que les últimes, d'una situació que podria anar més, perquè tenim del davant una Rússia que vol recuperar els seus territoris.
Aquesta primera ronda, l'eix com...
Sí, jo crec
que... Tots ens estem preguntant què sabem o què sabíem
d'Ucraïna,
en quin compartim, no?, clar, per trobar-nos en aquesta situació.
De fet, en altres conflictes, segurament...
Perquè de noms de tenistes en coneixem de Rússia, bàsicament.
Exacte. No, però segurament, diguem-ne, de conflictes més allunyats, ens els mirem d'una manera, els europeus, no?, un cert etnocentrisme, no?, i... Ens mirem a una certa distància i amb una distància i fins i tot potser amb una superioritat moral, no?, perquè entenem, doncs, que són conflictes ètnics o racials i que considerem nosaltres que això a l'Europa continental està superant, no? Clar, ara ens hem trobat de cara amb una cosa que ens pensàvem que a nosaltres no ens tocaria com a europeus, no? Una cosa que enteníem com a superada, no? I jo crec que això ens ha fumut una garrotada de realitat a la cara que ens ha de fer replantejar moltes coses, no? A Europa som una anomalia dins del món, no? Un espai que agrupa 27 països, que porta 50 anys, o més de 50 anys, 60 anys o 70, sense una guerra, excepte la dels Balcans, que sí que va haver-hi, diguem-ne, però que, no, diguem-ne, considerem que és una etapa superada. Ens hem trobat de cop amb que les víctimes d'una guerra són europeus, que podíem ser nosaltres. Ens veiem aquelles imatges i veiem allò, gent amb el quechua, no? Sí, que diuen, sí, home, sí, aquests, sí, aquests senyors tenen un supermercat com el que tinc al costat de casa, no?, que van a comprar. I això, jo crec que no hi hem estat, no hi estem acostumats i pensàvem que no ens passaria, no? Llavors, això que ens condueix a un replantejar el nostre paper al món, jo entenc, com a europeus, no? I una mica la cosa bona, si és que hi pot haver alguna cosa bona, és que jo crec que això ha cohesionat la Unió Europea. Fixem-nos-hi que la resposta ha sigut unitària tant de la Unió Europea com d'Estats Units, que seria l'Aliança Atlàntica, l'OTAN, no? Una cosa que fins no fa gaire era impensable. Fins i tot avui el Parlament espanyol, el Congrés dels Diputats, tot l'arc parlamentari, des d'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, estaven en la mateixa línia, en el producte del discurs del president Sánchez, no? Llavors, jo crec que aquest conflicte el que ha fet és cohesionar la Unió Europea, cohesionar l'Aliança Atlàntica. El fet de tenir un enemic extern com és, o que s'interpreta com un enemic extern que vol atemptar contra els valors, no contra Ucraïna, sinó que atenta contra els valors del que és la Unió Europea, doncs cohesiona. I això ens porta, jo crec, que un nou ordre, un canvi de l'ordre mundial. També és significatiu el paper que està jugant Xina en aquests moments, que tothom hagués pogut pensar que es posaria clarament a favor del Putin, i de moment s'està posant de perfil. No sé els interessos que hi ha aquí darrere, i segurament el Dani ens podrà aportar més llum a la foscor.
De moment em quedo amb el Pau, aquest xoc de paradigmes, amb l'Aleix, aquest canvi de l'ordre mundial. A veure si ens aportes algun titular, Dani.
A veure, a mi em sembla un conflicte que a dia d'avui, amb aquest nou paradigma que semblava, ja que, bueno, citant també, per exemple, el Fukuyama, no?, que parlava de la fi de la història, a Europa ens semblava que s'havien acabat la guerra, que s'havia acabat, doncs, que vivíem, doncs, en un món en què el mercat ho soluciona tot i que els conflictes polítics, ètnics, territorials, hi ha alguns plets sobre la taula, però que no havien arribat a més. Ucraïna, en aquest nou escaquer mundial, a mi em sembla que és una baula importantíssima i una baula on s'hi estan jugant bastantes més coses de les que doncs, aparentment ens pot semblar. I per posar una mica el contrapunt, a veure, a mi em sembla positiu el que ha comentat l'Aleix del reforçament que hi pot haver a la Unió Europea respecte a l'Aliança Atlàntica. Doncs també ens has preguntat com hem arribat fins aquí. A mi em sembla que clar, fins aquí, doncs, hi ha una fase posterior a la Guerra Freda i al desmembrament de la Unió Soviètica que Europa tampoc ha sabut gestionar, i els Estats Units també hi té el seu paper, i és un vesper molt, molt complicat, perquè si tu a l'altra banda tens una persona imprevisible, una persona que està decidida a fer servir l'eina més poderosa que té, que és l'armament nuclear, perquè de les altres probablement seria superat, no?, tant en població, en economia. Aleshores, és molt perillós condicionar, tot i que, segurament ja en parlarem, a mi em sembla un bon camí, doncs, el de la diplomàcia, el de les sancions, el d'anar d'alguna manera reconduint el conflicte, perquè també he de dir que a mi personalment a la guerra, i és a dir, si volem la pau no volem la guerra, i si no volem la guerra no volem que aquesta guerra vagi a més. A mi personalment les crides a fer més la guerra a Ucraïna...
Bueno, però clar, el problema és que estan ajudant a la víctima, no?
Estan ajudant a la víctima.
Que s'armi la víctima, no? Que pugui defensar-se, que no l'esclafin... Sí. Potser el fet de que no hagi estat de 48-72 hores la invasió i que quedés una mica encallada, sobretot a l'entrada a Kiev, potser això ha fet que, doncs, canviï una mica el que seria la pròpia relació d'aquest conflicte, tot i que estan parlant de que, per exemple, al front del sud, que li queden hores per caure. No sé, si voleu, que entrem una miqueta en el que seria la pròpia guerra, no sé, què ens podeu explicar del que us està arribant i com veieu, si això penseu que pot acabar sent, doncs, no en el sentit d'una guerra civil, però sí que puguin haver-hi, doncs, que acabin controlant l'Estat o l'aparell de l'Estat els russos, però que hi hagin, doncs, rebels, no? Que és aquesta paraula.
Correcte.
Fantàstica, la rebel·lia.
Bé, aquí és evident, no?, que l'estratègia de la Federació Russa, del Kremlin, incluïa intentar, doncs, aconseguir, a través d'una invasió ràpida de 5-6 dies, doncs, allò que vaja, que ara mateix s'està demorant, els ucraïnesos estan resistint de forma gairebé heroica, en un sentit potser també de tenir en compte que gran part de l'exèrcit és població civil, i per tant estem parlant d'un exèrcit d'elit que s'enfronta a un exèrcit d'elit més població civil que està resistint amb armes automàtiques que han sigut donades en massa. Per tant, diguem-ne que aquí estem parlant de dos bàndols que clarament compten amb uns efectius i amb uns actius militars diferents, no? Diguem-ne que aquí hi ha hagut una situació, a vegades no ens n'adonem, però el conflicte, quan parlem de conflictes, no només estem parlant de conflicte armat, no? En aquest cas estem parlant d'un conflicte que feia molt temps que durava, que ha passat a una fase, que això en el que és el camp dels estudis de la resolució de conflictes se'n diu del conflicte armat, no? És a dir, Rússia ha pres la decisió d'invadir i ha pres la decisió de portar, d'intentar annexionar, diguem-ne, els territoris d'Ucraïna, però també hem de tenir en compte que el rerefons que hi ha s'ha anat cultivant al llarg dels anys. I que, per tant, si volem sortir d'aquest conflicte, no només és una qüestió de qui guanya la guerra, sinó com construïm la pau. I aquest és probablement el següent pas. Ara mateix estem tots atents a que hi ha una situació de crisi humanitària, que no només de guerra, i per tant és el que toca. Ara ens toca veure com podem intentar ajudar a les persones damnificades per aquest atac. Com podem intentar ajudar, que jo també hi crec amb això, no?, que Ucraïna té el dret a defensar-se. És a dir, aquí, malgrat que jo sóc pacifista i no m'incomoda molt haver de dir això, però és que és així, no? Quan hi ha un país que vulnera el dret internacional, que vulnera, perquè ens entenguem, no?, els drets més fonamentals, atacant, per exemple, la població civil, estem parlant de casos que ara mateix estan sent inspeccionats i estudiats pel Tribunal Europeu de Drets Humans, d'acord? I és possible que es pronunciï de manera en qüestió de setmanes. Uh-huh. Que això, des d'un punt de vista legal, és poc temps, no?, diguem-ne. I, per tant, hi ha una situació de vulneració molt important. I les persones s'han de poder defensar per sobreviure, diguem-ne, no? És el dret a la vida, s'ha de poder defensar. I, per tant, aquí estem parlant d'un país que comet una sèrie de vulneracions del dret internacional, dels convenis que ell mateix subscriu, perquè ens entenguem, i passa unes línies que no s'haurien de passar. I a partir d'aquest moment, el país receptor de tot això, que és Ucraïna, doncs té cert dret a defensar-se. Perquè si no, representa que, clar, que seria, doncs, seria probablement una situació també molt, molt injusta per ells mateixos, no? Perquè són les seves llars, són les seves famílies. Llavors, davant d'això, què hem de fer? No? I aquí hi ha hagut una conversa, hi ha hagut un debat important, i està havent un debat important, sobre si s'hauria d'armar els ucraïnesos o no. No? I això també depèn una mica de quin és l'objectiu. Jo considero que l'objectiu ha de ser construir la pau. Considero que l'objectiu ha de ser que Ucraïna tingui aquest dret a defensar-se i a defensar la seva independència, en el context d'un dret internacional que ha sigut vulnerat per un país que no el vol, que no vol, diguem-ne, no s'està de contemplacions, perquè sense aquest dret internacional no serà possible mantenir la pau. I això ho deia, i acabo, perquè m'enrotllo com una persiana, i acabo, això ho deia Karl Popper. Karl Popper no pot ser acusat de cap manera d'algú que fos bel·licós, no? Era bueno, un dels filòsofs més importants, no?, i pensadors més importants del segle XX, no? I ell deia que fins i tot, doncs, es pot justificar la defensa, perquè igual que quan un criminal dins d'una societat, doncs, no?, que t'amenaça amb unes armes, no?, doncs s'ha de poder defensar les persones també a través de la força legitimada, del que podria ser la policia, no?, doncs això també pot passar en l'ordre internacional. I quan això passa i es vulneren els drets de les persones, també s'ha de poder defensar aquests drets de les persones, perquè si no, al final, el que acabes tenint és un mafiós que abusa de tothom.
No, no, és que era l'individu, no?, una mica. Sí. Jo, en aquesta línia, i ara li dono la paraula a l'Aleix, sí que és veritat que a vegades busques on agafar-te, no? Jo, per exemple, m'agafo a la Premi Nobel, la Svetlana Alexievich, la periodista, tants anys escrivint i tan bé sobre la de destrucció, la descomposició del règim comunista, i els titulars estan a tot arreu, no? Europa ha d'armar la població ucraïnesa, o sigui, això diu una persona que per mi té tot el crèdit del món, perquè l'he llegit, l'he seguit i he vist que una persona que realment doncs, té una trajectòria que no és un qualsevol que passa per allà, no és un tertulià com estem fent nosaltres. Jo et voldria fer una pregunta a tu, Aleix, perquè has estat a moltes tertúlies i a vegades, potser no hem parlat de guerres, però sí que hem tocat tot tipus de temes, molts temes polítics, i hi ha una qüestió, s'ha frivolitzat massa amb Putin? Bueno. És a dir, hem creat un personatge que es feia fotos, no sé, ara ha sortit amb la UEFA, ara amb la Marine Le Pen, bueno, s'ha prestat, fins i tot es parlava del procés català de l'1 d'octubre, es parlava del Brexit... Sí. Però al final era tot com una escuma, no? Era aquesta cosa del hacker i de...
Sí, però fins i tot amb la nomenclatura. O sigui, avui he sentit per primera vegada que diuen el dictador rus.
Sí, sí, això...
La setmana passada era l'autòcrata. I abans era el president.
Llavors
no?
serà el genocida. La segona evident serà el genocida.
Sí, clar, ha sigut una degradació de, diguem-ne, respecte a la figura de Putin els últims 15 dies... Que jo mai ho havia sentit.
Això em recorda molt a una anècdota que explicaven a la Facultat de Periodisme de com evolucionaven els titulars de les portades dels diaris quan Napoleó va tornar a França. Ja. Llavors, quan toca a port, era el criminal Napoleó no sé què. Quan està a 200 quilòmetres, doncs el líder militar no sé què. Quan ja està a París, el gran Napoleó ha arribat, no?
Doncs estem aquí. Jo crec...
Va canviar la visió de la jugada, no? Perquè aquí seria l'inversa, no?
L'inversa. No, jo aquí, clar...
Clar, sí, aquestes trobades, ara me'n recordo, amb la Merkel, no sé, clar, és a dir, tenia la sensació com d'estadista, que sí, que pot desestabilitzar el món, però que no passava mai les línies.
Però, de fet, aquests tics autoritaris, si mirem la història, va ser president una primera etapa, va deixar el Medvedev, em sembla que es deia...
Sí. Mentre canviava les lleis.
Mentre canviava les lleis per poder-se tornar a presentar, ha anat modificant la legislació per poder-se perpetuar en el poder... I aquí, diguem-ne, ningú es posava amb ningú, suposo perquè per interessos econòmics pues, anava bé.
Era el gas obert.
Gas obert, la vida fluïa. Clar, aquests tics s'han anat veient i ara han explosionat. Clar, el que deia el Pau, que s'ha de fer construir la pau. Jo, a mi el que se m'escapa, encara, és els motius reals del per què, més enllà... O sigui, jo crec que ha de ser un conjunt de motius. Reconstruir l'imperi rus... veure que Ucraïna podia entrar a formar part de l'Aliança Atlàntica en el pati de darrere de Moscou. Ha començat a amenaçar també Finlàndia, Suècia... Clar, diguem-ne, jo crec que en el fons hi ha una actitud, sí que està atacant, però és una actitud defensiva d'un estat o d'un règim que se sent atacat i dèbil. Rússia sí que és una potència nuclear, però econòmicament... té el PIB d'Itàlia. Llavors, Itàlia, consideríem que és una potència mundial? No, i Espanya, pues, estem allà, no? Per tant, jo crec que és una mica un règim, diguem-ne, autoritari, que es troba amb un imperi decadent que va començar amb la desmembració de la Unió Soviètica i que ha continuat amb uns països que més o menys estaven a la seva òrbita, però que estan tendint de manera, diguem-ne, natural o forçada per altres estats membres, altres estats exteriors, a un procés de democratització, i això el règim rus ho veu com un atac a les seves essències, no? Llavors, clar, si no sabem determinar exactament ben bé quin és l'objectiu, perquè els objectius, des de que feien les maniobres militars, era... a preservar la seguretat dels ciutadans russos del Donbass i aquella zona. Per tant, aquest era el primer, però si hagués volgut fer això des del 2014, que hagués pogut reconèixer i preservar, diguem-ne, protegir aquestes repúbliques dins de aquestes autonomies dins de Rússia, no? Però el discurs i els objectius han anat modificant-se. I jo realment no sé quin és l'objectiu, si fer caure el Zelensky, si aconseguir que firmin que no entraran a la OTAN, és que no ho sé, llavors, o és l'ocupació total i l'annexió de tota Ucraïna a la Unió Soviètica. Llavors, em falta aquesta informació, i sincerament,
No sé ben per on va la cosa. Si és un tema de gas, doncs ja els gasoductes construïts al nord d'Europa, no?
A veure, Dani, la pregunta potser dels més complexes, no? Des del punt de vista econòmic, també és bastant inèdit, no? Això d'aquestes sancions econòmiques, clar, en un món tan globalitzat, ens estem disparant al peu, no? És una d'aquelles coses que avui comentaven que com que està lligat, no? La tarifa del gas amb la de la llum, si es fan aquestes mesures, al final també aquí acabarem pagant més preu i, a més, estarem finançant la guerra perquè estem pagant el gas, no? En el percentatge que toca Espanya, que no sé quin és, no és tant com altres països, però déu-n'hi-do. Aquestes interdependències econòmiques en un escenari de guerra com pot ser Europa i que tot està tan interconnectat, perquè no estem parlant d'una guerra entre dos estats molt pobres a Àfrica, que d'això no se'n parla, o de què li passa al Sudan, que estan en guerra des de bé se sabe quan. Clar, aquest escenari d'economia, hem de tenir por nuclear i por a la ruïna o a la inflació?
Doncs no ho sé. Jo primer, sobre el que comentàveu dels motius que hi ha al darrere, a mi sí que em sembla que estem en un moment molt delicat de reconfiguració del poder en el món, en què hi ha la Xina, que sembla ser que té una aliança tàcita, no explícita. Hi ha hagut en els últims anys, en l'últim any, potser més de 30 converses amb el president xinès, del president Putin. I clar, aquí al darrere hi ha una reconfiguració en la qual, doncs, Rússia veu que la seva manera, doncs, de més aviat la Xina, de buscar un aliat és Rússia, no? Aleshores, doncs, a mi em sembla que és aprofitar també un context, doncs, en què la Merkel ja no hi és, en què la Unió Europea busca ampliar-se, en què per mirar de debilitar aquest projecte. I bé, respecte a les sancions econòmiques, em sembla que hi ha com dues rondes de sancions. Per una banda, unes selectives dirigides, doncs, als oligarques, als controls de capitals, als moviments econòmics, a les inversions, i després, doncs, el que comentes del tret al peu, perquè, clar, Alemanya diu que no deixarà passar el Nord Stream 2, no? I respecte, doncs, a la importació de gas, petroli, que consumim la meitat a Europa. Aleshores, què pot provocar? Doncs, d'entrada, un augment dels preus, el ser un efecte econòmic que ve pel cantó de l'oferta. No, ara mateix no hi ha un problema d'inflació per la demanda. Sembla això, doncs, pot provocar d'entrada, doncs, l'encariment de productes, de serveis, doncs, relacionats, doncs, amb milions de productes que es fabriquen gràcies a les matèries primeres que venen de Rússia, i que són necessaris per tot l'aparell, doncs, industrial, a part, doncs, de l'oli, el blat que ve, doncs, em sembla que Ucraïna és la tercera. Un terç del blat ve d'Ucraïna i de Rússia. És el graner.
No, i aquí, per exemple, a Espanya, l'altre dia llegia que aquí a Espanya entrava al port de València, però per aquestes macrogranges, el pinso, doncs, era cereal procedent d'Ucraïna. No?
Sí, i una cosa està clara, que el de sempre, no? Tant, doncs, que els qui pateixen més les guerres i els qui menys estan preparats, doncs, per suportar aquests efectes són les classes més desafavorides, no? Perquè, clar, ara mateix, doncs, s'ha depreciat el ruble un 30%, la qual cosa, doncs, també provocarà, per defensar la moneda, el Banc Central de Rússia, doncs, segurament un augment dels tipus d'interès.
Sí, sí.
Llavors, això també disminuirà el creixement, però, clar, com pot afectar això a Rússia? Rússia té un mercat intern molt gran. Rússia, si aquesta aliança amb la Xina, que veurem fins on arriba, perquè la Xina tampoc s'atreveix a anar més enllà per no reconèixer, doncs, independències, perquè hi ha el tema de Taiwan, no? Doncs, fins a quin punt pot ser útil i funcionar per fer la guerra pel cantó econòmic. Això és el que es deia, hi ha un economista que és l'Albert Hirschman, que diu, doncs, que quan els interessos, fer la guerra pel cantó dels interessos, no? Aleshores, doncs, a mi em sembla que hem d'anar pel cantó, doncs, de... En aquest sentit, sí que és veritat que la Unió Europea ha funcionat i que les sancions econòmiques demostren, doncs, una capacitat valenta de prendre decisions. I, però bé, jo suposo també que en els plans de Putin, doncs això potser també estava ja descomptat, no? Veurem fins a quin punt, i que el tema més directe és fins a quin punt, si la guerra s'allarga molt, més mal farà Rússia. És a dir, són sancions que funcionen a llarg termini. A curt termini, si són capaços d'entrar, canviar el govern, posar un govern a les seves ordres i canviar l'ordre de les coses, doncs serà una altra cosa.
Mm-hmm. Jo sembla que queden 9 minuts i sí que m'agradaria doncs posar una mica la derivada que no hem tocat d'aquesta possible sortida. Hi ha com una taula doncs on estan ja negociant, o que almenys s'ha significat algunes imatges on ja estan dialogant representants d'Ucraïna i de Rússia. Bueno, una miqueta al final del debat, a veure si ho podem encetar.
En aquest sentit, és important tenir en compte que és a dir, la identitat nacional russa no és massa equiparable a la identitat nacional de molts dels estats europeus als quals estem acostumats, no? El tipus d'identitat que estem acostumats. És molt més similar a les identitats que van portar a una confrontació entre diversos nacionalismes a la Segona Guerra Mundial. Estem parlant que hi ha un orgull nacional molt important. És molt poc probable que Putin es pugui permetre i es vulgui permetre finalitzar una guerra sense haver aconseguit algun tipus de victòria que li permeti explicar a la permeteu-me dir, manipulada opinió pública russa, doncs que hi ha hagut certs èxits a través del patiment que començarà a succeir mica en mica també pels russos, perquè evidentment, abans el Dani ho comentava, totes aquestes sancions impliquen una sèrie de conseqüències que no només seran patides pel mercat financer, que a vegades és una cosa molt abstracta, sinó que realment repercuteix en la butxaca de les persones a Rússia. I per tant, aquí evidentment Putin intentarà probablement treure el màxim de suc des del seu punt de vista, que és un nacionalisme d'estat molt bèstia, doncs diguem-ne alguna qüestió que pugui vendre els russos que ha aconseguit. I davant d'això, abans Julià preguntaves factors que han conduït això i que són importants en aquest marc de les negociacions. Rússia està buscant garanties per la seva seguretat nacional, i sobretot també en base a aquest ideal que hi ha de la Rússia, diguem-ne, de l'imperi rus, i per tant aquí
de la Rússia presoviètica.
Presoviètica, no? I per tant aquí s'entén per garanties de seguretat nacional, s'entén controlar tota una sèrie de satèl·lits, probablement fora de la pròpia Rússia, o, en altres paraules, coixins, d'acord, des d'un punt de vista militar, a possibles conflictes futurs. I aquí per això aquí hi ha tanta confrontació amb aquest tema de l'armament nuclear. La dissuasió la fa servir per intentar que no hi hagi la implicació de grans potències, per evitar que realment pugui acabar perdent la guerra a Ucraïna. I és important tenir en compte que el que Rússia està intentant aconseguir a través d'això, la Federació Russa i el Kremlin concretament, és reclamar aquesta polaritat que havia tingut Rússia. Aquest rol de poder demanar i exigir, diguem-ne, al món que s'adapti a la seva agenda i no al revés. Perquè Rússia s'ha vist subjugada a l'agenda internacional i Rússia vol marcar l'agenda internacional.
Sí, i ara, si em permeteu, faria una derivada castellarenca del tema aquest. Pot semblar frívol.
Ai!
No. El tema és, us en recordeu que fa uns anys va haver-hi tota una polèmica sobre el pas d'un gasoducte per Castellà del Vallès, que venia del nord d'Àfrica. El dissabte passat, dissabte o diumenge passat, l'Enric Julián, hi havia un article a La Vanguardia que es deia Hostalric. I Hostalric és el lloc on va quedar mort el gasoducte que havia de connectar amb la xarxa francesa. Clar, el tema energètic és un dels pilars capitals que té Europa, un taló d'Aquil·les importantíssim. Europa és un continent energèticament deficitari, una població envellida, militarment som, com s'ha comprovat al llarg de la història recent, completament dependents dels Estats Units. Llavors, a Europa actualment només som consumidors. I segurament per això la Xina, diguem-ne, li interessa que Europa no creixi, però tampoc interessa que Europa entri en una debacle econòmica, perquè som un dels seus principals clients. Els xinesos tenen un imperialisme més sutil,
de quedar-se els fons sobirans, comprar deute d'Estats Units, etc. Estem fent una colonització per la part econòmica i no tan, diguem-ne, visual com pugui fer Putin, que és, diguem-ne, segurament una guerra més de segle XIX i segle XX, la que està plantejant d'invasió física d'un espai, que no pas la xinesa, no? Però em va fer gràcia llegir l'article, vaig pensar, escolta, Europa fa temps que té aquestes flaqueses, aquesta dependència del gas de Rússia, no? I s'estan intentant, des de fa anys, trobar alternatives. Llavors, segurament, aquest plantejament i la situació que ens trobem actualment farà replantejar moltes coses a nivell...
Tu estàs portant el teu terreny, el del medi ambient.
Ah, bé, efectivament, no? I a nivell del que ha de ser la Unió Europea en un futur. O sigui, la Unió Europea necessitarà, sentint-ho molt, reforçar-se militarment, necessitarà apostar per les energies renovables perquè energèticament estem, diguem-ne, completament dependents i necessàriament, tenint en compte el perfil de la demografia europea, haurem d'afrontar períodes d'immigració importants, no? I això ens condueix a que realment la Unió Europea s'ha de consolidar, però per construir una cosa diferent de cara al futur. Perquè si no, diguem-ne, en el context de la geopolítica internacional passarem a ser, si no ho som ja, bastant irrellevants.
Uh-huh. A veure, Dani, queden 3 minuts, et deixem gairebé a tu l'última paraula, si vols, per recollir el debat.
Val.
O matisar allò que consideris.
Sí, jo recullo aquest esperit europeu de cap on pot sortir aquest conflicte. Hi ha un article d'aquest filòsof indi, el Yuval Noah Harari, que parla que diu que Rússia ja ha perdut la guerra, perquè hi ha un relat que ha venut al món, que és el fet que Ucraïna no té una identitat nacional i que és part constitutiva de la mateixa Rússia i que, per tant, això, doncs, aquest era el seu dret que esgrimia, doncs, per envair-la, no? Diu que en aquests dies la unitat que estan demostrant els ucraïnesos davant d'aquesta situació demostra, doncs, parla, doncs, d'una identitat i d'una
voluntat col·lectiva.
D'una voluntat col·lectiva, d'una nació que vol sortir endavant. Sobre això, possibles sortides. A mi em sembla complicadíssim, com tot el món que vindrà a partir d'allà. I en aquest sentit, per exemple, les arrels d'aquest conflicte, dels últims, des del 2014, després de l'Euromaidan, es parla dels acords de Minsk, no?, que no van ser complerts, es parla de la redefinició de l'OTAN, que els Estats Units també, a la vegada que Rússia vol posicionar-se, els Estats Units també volen cada vegada més bases navals i volen tenir un peu al Pacífic, volen tenir un peu a Europa. Aleshores, potser una sortida seria, doncs, amortir, trobar un punt intermedi entre una Unió Europea, com deia l'Aleix, amb una veu més forta, més comuna, i també per debatre, no?, militarment quin estatus vol tenir la Unió Europea, si hi ha d'haver un exèrcit comú, si des del meu punt de vista la diplomàcia que ja està havent, per exemple, ara mateix, per part de l'alt representant, també és una mica lamentable, o bé, doncs, quina diplomàcia hi ha d'haver, i sobretot redefinir, que això serveixi, per recollir també el que deia l'Aleix, serveixi per redefinir, per repensar tot el tema energètic, per diversificar les fonts d'energia, i per això.
Ho hem d'anar deixant aquí, sí, em sembla, no? Que, clar, al final hem obert molts melons en aquesta intervenció final. No us puc donar la paraula perquè ve un programa a continuació, em sap greu, però, escolta, podem tornar a retrobar-nos perquè crec que malauradament la cosa encara donarà de sí, i si us sembla us torno a convidar els tres i quedem, doncs, més endavant, ja establirem el calendari en funció de l'actualitat. Ara estem tot just que ha encetat aquesta guerra. Gràcies als tres, també a la nostra audiència i al company Jofre, que ens ha permès que això soni com ha sonat. Bona nit.
Bona nit. Gràcies.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.